COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Sportscope, en una jornada moguda a nivell de noms i de mercat, com el d'Ansu Fati, que ha estat Jorge Méndez a Barcelona les últimes hores. El futbolista continua ferm en la seva voluntat de seguir al Barça. No li convencen les propostes de sortida que li planteja el seu representant. La més sòlida, la del Wolverhampton, que és el club que controla. El tema seria Ansu cap allà i Rubén Neves cap aquí. De seguida, l'Helena Condis ens dona tots els detalls de com han anat les converses entre les parts a les últimes hores, però ja d'entrada un parell de consideracions. Primer, constatar que no hi ha una pluja d'ofertes dels grans clubs d'Europa per Ansu, i després, que algú li digui a Jorge Méndez, si us plau, que pari ja d'intentar col·locar Rubén Neves, que porta ja no sé quantes finestres intentant-ho. És com quan li preguntes a algú si vol anar a sopar i et diu que no una vegada, dues, tres. A la quarta, si tens una mica de dignitat, ja captes el missatge i ja no li tornes a demanar. Sembla que Méndez, de moment, no es cansa. Ja ho hem dit alguna altra vegada, Ansu no és un futbolista qualsevol i crec que mereix un tracte especial. Ja sé que el Barça no és una ONG, però si no t'arriba una mega oferta, que no t'arribarà, i sembla que tu tampoc estaràs en condicions per anar al mercat a fitxar un segon davanter d'alt nivell, doncs queda't a Ansu i dona-li una segona temporada per veure si recupera el seu millor nivell. Crec que s'ho mereix. Tampoc ens lliurarem aquest estiu del col·laborat Mbappé. El jugador ha notificat al PSG que no renovarà, així que acabarà contracte el juny del 2024. Ara veurem què passa, si el PSG es planteja vendre'l ja aquest estiu, i veurem si el Real Madrid fa un pas endavant. Pinta a que serà el serial de l'estiu. L'Espanyol ha fet oficial la destitució de Domingo Catoira. El Quique Iglesias ens explicarà després que el club, que l'Espanyol, ha trucat a Quique Cárcel. Analitzarem també la prellista de 30 de Jorge Vilda pel Mundial Femení, finalment amb 3 de les rebels en aquesta llista. Itana Bonmatí, Mariona Caldentey i Ona Batlle. No està Sandra Paño, sí està Alexia Putellas, que no estava entre les 15 rebels, però que els va donar suport. En bàsquet ja tenim el Real Madrid classificat per la final de la Lliga CB. Ahir es va imposar la pista del Joventut per 79 a 94, avui li toca al Barça, que disputa el quart partit a la pista d'Unicaja. Si guanya el Barça, estarà ja també a la final. I a la NBA, els Denver Nuggets s'han proclamat campions, superant a la final els Heat de Miami per 4-1. Primer anell per Denver en els seus 47 anys d'història. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Sergi Font i el Ricardo Rossetti, i les preguntes del dia Sportscope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: què faríeu amb Ansu Fati? Traspàs, 38%. Cessió, 20%. Que es quedi, guanya aquesta opció, 42% dels vots. En clau espanyol, us preguntem com us han sentat les declaracions de Joselu. Diu clarament que vol jugar en un equip de primera la propera temporada. Creieu que són lamentables? El 87%. Les enteneu? Només el 13%. En clau Girona, us semblaria bon reforç Daily Blind? Heu votat que sí al 52%, que no al 48%. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Sportscope.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros.
Solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Es que yo
quiero tenerte, quiero sentirte. Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimarts amb l'actualitat del Barça, posant diversos noms sobre la taula. Comencem amb el nom d'Ansu Fati, que acaba de deixar Barcelona el seu representant Jorge Méndez dient això.
Se queda Ansu.
Ansu se queda.
Ansu quiere quedar.
Sí, quiere.
Se va a quedar.
Confirmado.
Quiere quedar. Mira, es el segundo mejor marcador del Barça.
¿Le estás intentando convencer?
De los últimos dos partidos ha marcado 3 goles. ¿Qué quieres más? Tienes un fenómeno. Ansu ya ha demostrado que es uno de los mejores jóvenes, uno de los mejores jugadores del mundo.
Por tanto, se va a quedar.
Yo estoy consciente que es uno de los mejores jóvenes jugadores del mundo y va a ser Balón de Oro un día.
Se quiere quedar, va a ser Balón de Oro algún día. Amb aquestes paraules ha abandonat Jorge Méndez Barcelona. Tinc a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Doncs així se n'anava de Barcelona Jorge Méndez amb aquestes paraules i confirmant que Ansu Fati es vol quedar
sí,
aquí.
Sí, es quedarà al 100%, si per Ansu Fati és. Méndez, ara l'escoltaves, assumeix resignat la voluntat del seu jugador de quedar-se aquí al Barça. De fet, només valoraria anar-se'n, ja t'ho vaig dir fa dies i continua amb la mateixa postura, si Xavi li diu a la cara, no et vull al meu equip. Mm. Ansu s'ha plantat davant del seu representant, Méndez inclús es va comprometre amb Laporta a buscar-li una sortida per la necessitat del Barça de vendre. Ahir, per cert, van sopar junts a Barcelona, Méndez amb la comissió esportiva i amb Laporta, i l'oferta que plantejava el superagent era un intercanvi de cromos amb el Wolverhampton, en super Rubén Neves, més 30 milions d'euros.
Està pesadet, amb Rubén Neves, Méndez.
Sí, a més és un futbolista que no li agrada a Xavi, això, que no és de l'interès de l'estaf tècnic, però també t'explicava fa dies que des de la direcció esportiva tenien assumit que algun peatge haurien de pagar amb Méndez, que per cert té dos futbolistes que el Barça vol renovar. Un és Valde i l'altre Lamine Yamal. Ansu ha dit que no a aquesta oferta, tampoc li interessen altres propostes que li ha fet Méndez, ell només es vol quedar i sembla doncs que Méndez ho assumeix després d'un tira i arronsa, perquè hi ha hagut tensió entre Méndez, el pare d'Ansu Fati, perquè el jugador sempre ha dit que es volia quedar i han tingut la sensació de que la gent l'ha volgut vendre i no ha escoltat la voluntat d'Ansu Fati. Ara, escoltant a Méndez, sembla que sí, que ja assumeix doncs, que si no hi ha cap gir inesperat de guió, Ansu Fati seguirà al Barça la propera temporada.
Sí. El Barça voldria segurament que sortís Ansu, però sempre en format sessió, no? Per no perdre el control del futbolista, no? Si és que sortís.
Sí, això és el que em deien. Fa unes setmanes volien una venda, perquè a més Ansu Fati és un benefici net, està amortitzat, és un futbolista de la Masia, evidentment no han pagat res per ell, però ara en els últims dies hi havia dubtes i el Barça doncs sí que valorava una sortida en forma de cessió, amb opció de compra, per no perdre la propietat sobre el 10 del Barça, per si explota, i perquè a més veuen complicat poder reforçar l'equip amb garanties. Però bé, ara potser ni aquesta opció estarà sobre la taula, perquè si Xavi veu que no li arriben fitxatges i reforços que ha anat demanant, segurament valora quedar-se amb Ansu Fati abans que vendre'l o donar-li una sortida en forma de cessió.
Molt bé, i el tema Gundogan com el tenim? Que en principi, a les properes hores, propers dies, hauria de prendre una decisió.
Doncs continuen pendents aquí a Barcelona de la decisió de Gundogan, que en principi s'ha de produir en les properes hores. Això és el que els hi arriba al club. El seu representant aquest cap de setmana, jo t'explicava, no tenia cap oferta formal per escrit del Barça. Diumenge al matí, després que el City guanyés la Champions, no havia rebut cap proposta per part de Mateo Alemany. Això sí, tenen un acord verbal, el que va arribar el tiet i representant de Gundogan amb el director de futbol, amb Mateo Alemany, fa setmanes. Un acord parlat amb el Barça per 3 temporades, però encara no estava posat per escrit, i Gundogan doncs té altres ofertes de la Premier, d'Aràbia Saudí, del City. El City que pressiona, ja t'ho deia, amb una proposta d'una temporada més una altra opcional, perquè és el recorregut que li veuen. A més, em diuen fonts properes al Manchester City que volen apretar perquè, davant la impossibilitat de fitxar Bellingham, que s'ha presentat amb el Madrid aquest dijous, Pep Guardiola hauria demanat als rectors del club, als directius del club, que intentin retenir tant a Gundogan com a Bernardo Silva, que era l'altre desig del Barça, però que no sortirà per menys de 80 milions d'euros. Per tant, aquí a Barcelona ja el donen com a descartat pràcticament.
Molt bé, i Gundogan, pel que ens explica, és molt complicat també. Helena, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Anem amb un parell d'objectius més del Barça que sembla que s'allunyen. Víctor Navarro, hola.
Bona tarda, Joan.
Químic, Xavi el volia pel mig centre, però ha dit que vol complir contracte amb el Bayern, no?
Sí, ho ha declarat, de fet, públicament, que li queden 2 anys de contracte
contracte a Múnich i que té grans plans en comú amb el Bayern. Tanca així la porta al Barça. Kimmich reconeix que està al cas de totes les informacions que el vinculen al Futbol Club Barcelona, però que només pensa en el Bayern i en complir el contracte que té firmat. L'altre nom d'aquests que hi ha damunt de la carpeta de la ciutat esportiva, de les oficines, Aubameyang, l'ex del Barça, que va deixar molt bona imatge al Futbol Club Barcelona, té l'estima de l'afició, i Mateu Alemany el veia com un golejador a baix cost. Doncs bé, Aubameyang, segons informen des d'Anglaterra, està a prop d'acceptar una gran oferta econòmica de l'Aràbia Saudita, així que s'allunya també del Barça aquesta opció.
El Barça s'ha fixat molts objectius d'entrada per aquest mercat d'estiu, però pràcticament tots se li estan complicant bastant ara mateix. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Anem amb el tema Mbappé.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que rebrota el cereal i ho fa amb força. Estem amb el nostre home a París, el Dani Gil. Dani, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Bé, que no hi ha estiu sense col·laborar amb Mbappé, i ja el tornem a tenir aquí després que hagi comunicat al PSG que no pensa renovar més enllà del 2024.
Sí, com bé dius, ha acabat la temporada de futbol, però a nivell informatiu això no té aturador. La carta d'ahir d'Mbappé és un autèntic terratrèmol pel Paris Saint-Germain, que està sorprès, està emprenyat, està decebut amb el jugador, tant en el fons com en les formes, perquè el que em deien ahir és que no hi havia cap necessitat legal per part d'Mbappé per notificar oficialment que no vol continuar més enllà de 2024. Ara s'ha filtrat un comunicat per part del jugador que diu que va notificar el 15 de juliol de 2022 que no anava a renovar, que no anava a fer aquesta opció més 1 fins al 2025, cosa que a mi també em sorprèn, em descol·loca una mica, perquè va renovar el mes de maig del 2022 i sobta una mica que només dos mesos després ja li digués al club que no tenia intenció de continuar fins al 2025. A mi el que em deia ahir la nit al Paris Saint-Germain és que amb el silenci del jugador fins al 31 de juliol ja hi havia prou. És a dir, que si no deia res, el club ja d'alguna manera es donava per enterat, no? De dir, escolta, si no diu res i és 1 d'agost, ja entenem que no vols quedar-te, no? I tampoc el que no ha estat gens bé al Paris Saint-Germain és que s'assabentés de tot això a través de l'equip, perquè va rebre la carta a les oficines del club, però ho va fer uns minuts més tard que sortís tota aquesta informació publicada. Per tant, és evident que va haver-hi una filtració interessada per part d'Mbappé o del seu entorn, que lògicament doncs, ha emprenyat tant el club com el que la IFI i també a Qatar, lògicament.
Escolta, que complex és tot al voltant d'aquest futbolista, tots els processos, totes les negociacions, molt de desgast,
Sí, perquè el 2021... Va ser ell el que va voler marxar al Real Madrid. El Paris Saint-Germain no va escoltar les tres ofertes que li va fer el Real Madrid. La primera de 160 milions d'euros, la segona de 180, van arribar als 200 milions d'euros i el Paris Saint-Germain no només no va dir que no, sinó que simplement no va contestar a les ofertes. L'any passat semblava que tot estava lligat, que tornava a marxar al Real Madrid i en aquest cas va ser el jugador el que va decidir finalment dir que sí a l'oferta de renovació del Paris Saint-Germain. Bé, doncs, no hi dos sin tres, com diuen en castellà. Aquest estiu tornem a tenir serial Mbappé i ja veurem com acaba tot això, perquè ara mateix hi ha dues vies. Una que és pràcticament impossible, que és que el Paris Saint-Germain tingui la capacitat, ja dic, a mi em sembla inviable, de convèncer-lo per seguir fins al 2025. Després del que està passant, és evident que no passarà. I l'altre és vendre'l. El que passa, el Paris Saint-Germain no el vol regalar, però també li vol posar les coses complicades al Real Madrid, perquè hem de recordar que les relacions institucionals entre els dos clubs estan trencades des de fa molt temps. De fet, no només arran del tema Mbappé, sinó sobretot també per la relació que tenen Florentino Pérez i el que l'AIFI amb el tema de la Superliga. Per tant, aquest serial va per llarg.
Sí, ara estarem a Madrid per veure com ha caigut allà la notícia, però és veritat, o s'ha publicat també, ja ho he llegit, que hi ha una clàusula anti-Real Madrid per aquest estiu, per a part del PSG, o no?
A mi no em consta, Joan. No em consta que hi hagi una clàusula anti-Real Madrid. Una altra cosa és això, que el Paris Saint-Germain prefereix vendre Mbappé si és que es troba en aquesta situació extrema, prefereix vendre-la a la Premier, a qualsevol equip anglès, abans que al Real Madrid, però no em consta que hi hagi una clàusula anti-Real Madrid. En tot cas, si al final es quedés fins al 2024, doncs tindrà la possibilitat de marxar gratis on vulgui l'estiu que ve.
Clar, si fos un club qualsevol altre club, et diria que amb la situació que tenim entre mans segur que intenten vendre'l aquest estiu, però com la gent del PSG els diners el tenen per càstig, sí, tampoc hem de descartar que diguin preferim no vendre'l, que es quedi aquí, que jugui aquest any i s'ha de marxar lliure la propera temporada, que marxi lliure.
Sí, estic d'acord amb aquest plantejament. És un escenari que jo crec que no és descartable, perquè efectivament, com bé dius, el Paris Saint-Germain problemes econòmics no en té, i si es tracta de fer-li la guitza al Real Madrid, no és descartable que es quedi el jugador fins al 2024, i malgrat l'any que ve l'hagi de perdre gratis, almenys haurà esgarrapat un any més de Kylian Mbappé, que al final no només és probablement el millor jugador del món, sinó que, a més, és un actiu comercial incomparable pel Paris Saint-Germain.
Molt bé. A veure com evoluciona el tema. Dani, gràcies, una abraçada.
Una abraçada a tots. Bona tarda.
Bona tarda. 3:20. El futbolista ha fet un tuit fa uns minuts dient mentides. Ja he dit que seguirà la propera temporada al PSG, on estic molt content. En fi, veurem. Estem a Madrid, doncs. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no nos vamos a librar este verano tampoco del culebrón Mbappé, me parece, Mel.
Bueno, pues se ha abierto la puerta a Mbappé otra vez, ¿no? Cuando todo parecía que en el mejor de los casos sería abordable para la próxima temporada, que es cuando quedaba libre, bueno, pues tras conocerse a través del equipo que ya le había comunicado al Paris Saint-Germain que no va a ampliar el contrato, se abre la vía de que el Paris Saint-Germain ahora diga, pues no te, si no firmas la ampliación, pues no te voy a dejar libre el último año, así que esa es la condición. Ahora el Real Madrid esperando a ver qué hace Paris Saint-Germain, si lo que hace es ponerle a la venta en este mercado de verano o dejarle libre la próxima temporada. Hasta que llegue ese momento, el Real Madrid no va a hacer nada. Entiende que el primer paso que ha dado Kylian Mbappé es importante, pero esperando acontecimientos.
O sea, si el PSG accede a venderlo este verano, el Real Madrid se va a mover.
Sí, pero no se va a poner a negociar con el Paris Saint-Germain. Será Kylian Mbappé el que llegue a un acuerdo con el conjunto parisino, si realmente quieren venderle esta temporada, y que es el que tendrá que decirle qué dinero es el que pretende el Paris Saint-Germain por dejar salir este verano a Kylian Mbappé. Si esa cantidad entiende que es factible el Real Madrid, pues haría la operación. Si no, pues tiene la segunda opción, que es esperar al año que viene cuando quedase libre.
Claro, es que ahí van unos cuantos, o irían unos cuantos millones de diferencia, Mel, ¿eh? Porque barato no va a salir, claro.
Lo que tiene claro es que no se va a poner a negociar. Después de las experiencias pasadas, después de que le dejase tirado el jugador y también el Paris Saint-Germain negándose a las ofertas que llegó a hacer el Real Madrid de hasta 200 millones, pues imagínate, no tiene ningún tipo de interés de meterse en una pelea, sobre todo teniendo la experiencia de que sabe que te pueden dejar tirado, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el culebrón, que imagino que será largo, Mel. Esta mañana hemos tenido presentación de Ibrahim, ¿no?
Sí, la segunda. Ayer fue Fran García, hoy ha sido Brahim Díaz, que vuelve tras estas tres temporadas que ha vivido en el Milan, donde ha ganado un Scudetto, donde esta misma temporada ha llegado a semifinales de la Champions, donde ha crecido muchísimo. Al chico se le veía muy ilusionado, tiene tan solo 23 añitos, y ya ha ganado una Premier, un Scudetto y una Liga con el Real Madrid. Tiene mucha más experiencia, llega mucho más formado, viene con ganas de comerse el mundo, sabe que va a tener que pelear y trabajar mucho, pero no viene como suplente de lujo. Hoy precisamente se le ha preguntado en la rueda de prensa por Mbappé y ha dicho, hombre, hoy no es el día de Mbappé, hoy es mi día.
Claro.
Así que, bueno, un refuerzo yo creo que muy importante para el Real Madrid, porque es un jugador polivalente, maneja excepcionalmente bien las dos piernas, de hecho no se sabe si es zurdo o diestro, tiene una gran verticalidad, tiene gol. Yo creo que es un jugador muy aprovechable para este Real Madrid.
Perfecto, y estáis que lo tiráis, que el jueves Bellingham, ¿no es?
Eso es lo que se espera, no se ha hecho todavía oficial, pero ayer contábamos que la previsión era presentarlo en el día del jueves.
Perfecto, Mel. Pues estamos en contacto, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Chao. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Kylian Mbappé, fill de Faisa i Wilfred, va néixer fa 24 anys al districte número 19 de París, un districte exemplar de la regeneració urbana. Està situat a la part dreta del Sena. Està a una colina amb el parc de la Villette, on es troba també el Conservatori de Música de París. No és un mal barri, al contrari. Aquest noi que ahir va comunicar al Paris Saint-Germain que no vol renovar el seu contracte va poder venir al Barça l'estiu del 2017 amb 18 anys, segons relata el Josep Maria Minguella, però es va escollir Dembélé. Ell, Mbappé, va anar del Mónaco al PSG. I ara, al igual que Leo Messi, no vol seguir a París. Campió i subcampió del món a Qatar fa 4 dies, ni l'argentí ni el francès volen jugar a un equip que no acaba de ser un projecte seriós i guanyador. Mbappé, que farà 25 anys al desembre, declara la guerra, entre cometes, al PSG i es posa al mercat i, de nou, indirectament apareix el nom del Real Madrid i un problema sobre la taula de Nasser Al-Khelaifi i la propietat qatarí. Problema traslladat també a la taula de Florentino Pérez. Traspàs aquest estiu o l'estiu del 24. No sembla molt normal que un jugador com Mbappé jugui un any a París amb data de caducitat.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:25, de seguida més coses Esports Cope que tenim a la Canariña, a Barcelona.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Doncs això, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Tenim a Brasil aquí.
Sí, senyor, per disputar dos amistosos contra Guinea dissabte a Cornellà-Prat i després marxaran a Portugal per jugar contra Senegal. Per cert, per primera vegada a la història i com a senyal d'aquesta campanya contra el racisme, la selecció del Brasil en aquest partit contra Guinea utilitzarà un uniforme de color negre. De moment s'han instal·lat des d'ahir a la ciutat esportiva de l'Espanyol a la Dani Jarque com a centre d'operacions en una convocatòria de 23 futbolistes on destaquen jugadors com Vinícius, Rodrigo, Paquetá, Malcom o Casimiro. Els jugadors que per allò de venir de diferents punts i que estem al mes de juny han anat arribant a comptagotes. I que encara no hi són tots, perquè per allò de la celebració de la Champions, doncs Ederson potser està fent un grillix i encara no ha arribat a temps d'incorporar-se a la concentració de la Canariña.
I per això està entrenant en Brasil aquests dies el porter juvenil de l'Espanyol, Llorenç Serret. Llorenç, bona tarda.
Bona tarda.
Vaya experiència guapa, no, Llorenç?
Sí, sí, la veritat, una experiència espectacular poder entrenar els jugadors de... més bons mundialment.
Sí, sí. Escolta, explica'ns una mica com va anar la història. Quan et diuen, escolta, Llorenç, prepara't que has d'anar a entrenar amb la selecció de Brasil. Com és la història, Llorenç?
Doncs va ser divendres, quan sí. Vam acabar l'entrenament, que ja estava a casa i això, i em va trucar el meu entrenador de porters. Mm. I em va preguntar si el dia 12 i 13 estava lliure, o sigui, no marxava de vacances, perquè ja hem acabat amb el club.
Sí.
I llavors doncs, li vaig dir que sí, estava aquí a casa i tal. Mm. Va dir, entrenaràs amb la selecció de Brasil. I jo li vaig preguntar, és mentida, no? Perquè no m'ho creia. I doncs, a raó d'això va venir tot.
Clar. El tema és que substitueixes a Ederson, que l'home està de festa amb el City, no? Està celebrant la Champions, no?
Sí, sí. I ahir vaig estar parlant amb Alisson i em deia que encara seguia borratxo.
Però no tant com Grealish, no? No tant com Grealish.
Suposo que no, perquè Grealish porta uns dies.
Escolta, i explica'ns una mica, perquè tu vas entrenar ahir i avui també entrenes, aquesta tarda, tornes a entrenar amb ells.
Sí, en principi sí, és ahir i sí, avui.
I avui. I com va ser l'entreno? Com va ser l'entreno, Llorenç?
Doncs tampoc vam fer molta cosa perquè... és el que van explicar al preparador físic, que hi havia alguns jugadors que portaven més temps parats i llavors no podien posar molta càrrega.
Ja, però et van xutar molt a porta o què? Va haver xuts a porta i va haver partidet i coses d'aquestes o què?
No, partidet no, però sí que hi va haver un exercici que sí, que els davanters i algun mig centre doncs sí, feien com evolucions i acabaran a porteria.
I qui et va tirar? Qui et va tirar? Vinícius et va tirar? Richarlison? Rodrigo? Tots aquests o què?
Sí. Sí, tots els de la part de dalt, Malcom, Rodrigo...
I què, alguna parada espectacular o què?
algunes sí que van fer.
Algunes sí, no? I què tal de tracte ells amb tu? Com van estar, carinyosos?
Sí, sobretot els que parlen espanyol. Sí. Bon, per exemple, Casemiro, Alisson, jo pensava que no parlava castellà, sí, però també ho parla, i bé,
bé. Bé, i alguna foto, alguna samarreta, alguna coseta de record ens en portem o què, Llorenç?
Bueno, ahir li vaig demanar una foto a Vinícius, sí, i avui suposo que a Alisson li demanaré també. I de moment no mando una estrella de rock. Molt bé. A veure si avui alguna coseta cau.
Sí, home, sí, t'ho demana que menys, no? Que menys, que endur-te algun record guapo al marge de l'experiència, que és molt guapa, eh?
Sí, esperem que donin alguna cosa.
Molt bé. Llorenç Serret, escolta, gràcies i a gaudir de l'experiència, que t'ho passis molt bé aquesta tarda també, eh?
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Avui amb el Sergi Font. Hola, Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé. I amb el Ricardo Rossetti també. Hola, Ricardo.
Hola, muy buenas a todos.
Ricardo, ¿qué tal? Que has ido a despedir a Méndez, ¿no?
Sí, bueno, ahí hemos ido, a ver si podíamos sacar algo. Y
bueno,
algo
sí. Dicho. Sí, no, me ha dejado un buen titular. Se queda
bueno,
en su fati.
También lo he esperado. Bueno, exactamente es que quiere quedarse. Ya. Otra cosa es que ya. Al final el Barça consiga salirse con la suya y buscar una salida, pero lo que ha quedado muy claro es que Ansu Fati está enrocado y va a ser muy difícil moverle de esa posición. Bueno, como muchos futbolistas del Barça que están condicionando este mercado y que se lo está poniendo muy difícil a Mateo Alemany.
Sí, está enrocado Sergi también porque, bueno, si el plan es ir al Wolverhampton, tampoco la propuesta es muy, 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 muy interesante para él, ¿no?
Sí, la verdad, hay que ver cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? Yo me acuerdo cuando llegó aquí hace 350 millones por Ansu Fati de Manchester United.
Sí.
Y ahora lo cambiante que es el fútbol, ¿no? De todas maneras, a mí todo esto me hace mucha gracia el tema del mercado, porque se habla de que siempre de números, los jugadores quieren que Barcelona salgan, de lo que pueden ingresar, pero no olvidemos que al final es el jugador que tiene la sartén por el mango y que si no se quiere mover, tiene el contrato en vigor, con lo cual no es tan fácil. Ya se comprobó esos últimos años con el caso de Umtiti, que al final pudieron colocarlo, del Lenglet y de muchos otros que están cedidos y que no hay quien se lo saque de encima.
Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo, yo creo que estaba bastante claro que tampoco el Barça iba a tener mega ofertas por Ansu Fati, que el chico se quiere quedar, y yo creo que si no te llega una mega oferta, y como tú tampoco tienes ahora mismo la capacidad para traer un segundo 9 de muchísimo nivel, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo, Ricardo, que el chaval se merecería quedarse aquí y darle una segunda temporada para ver si es capaz de recuperar su nivel, ¿no? ¿O qué?
Claro, es que tampoco el rendimiento de Ansu Fati ha provocado que pueda llegar una oferta multimillonaria que pueda sacar de los problemas del FC Barcelona. Siempre hemos valorado en estos últimos meses que la oferta que podría rondar los 30, sí, los 40 millones de euros tirando a lo alto, en esa circunstancia del Barça, ¿qué tiene que hacer? Con esa cantidad de dinero que tampoco le va a sacar de pobre. Pues a lo mejor estamos hablando de un futbolista que quién sabe si el año que viene ha podido cambiar su situación, ha podido demostrar que puedes acercarse a ese futbolista antes de la lesión, o por lo menos si es un futbolista diferente, que para el Barça puede ser una buena apuesta. Claro, si al final la salida de Ansu Fati es para traer a quién,
claro.
A Rubén Neves, que además sabes que a Xavi no le convence porque no es el tipo de futbolista que quiere. Claro, es en este momento en el que hay que apostar, y salvo que venga una oferta de otro equipo que apueste de verdad, pero claro, una apuesta con mucho dinero, sabiendo el riesgo que se juega, el Barça a lo mejor dice, pues a lo mejor esa apuesta me la tengo que hacer yo.
Claro.
Sí, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta, si te pones en manos de representantes como Méndez, pues bueno, es lo que te ofrece, ¿no? Al final, porque Neves es jugador suyo también.
Sí.
Es mover su cartera, que a él le conviene, y al final son negocios que al club tampoco le interesan tanto a la Secretaría Técnica. Con lo cual, yo creo que son negocios también un poco peligrosos, el ponerte en manos de representantes de este nivel.
Está pesado Ricardo con Neves, ¿eh? Méndez, mira que lleva tiempo intentando colocar y ya, no ves que no lo quiere el Barça, pero el hombre insiste, ¿eh?
Yo creo que sabe perfectamente la situación del Barça y sabe que muchas más opciones no va a tener. A mí Kimmich siempre me han dicho que estaba imposible. No. Hoy Kimmich ha salido para decir que se queda en el Bayern y que tiene dos años más de contrato.
Sí, sí.
Lo de Bernardo Silva, que se habló el año pasado como sueño, en este verano de momento no se habla ni como sueño. Sí. Tengo la sensación de que con Gundogan, cuando nos dicen, bueno, depende del futbolista y de que ya tiene acordado, que escuchaba antes a Elena, a lo mejor lo que tiene el representante de Gundogan con el Barcelona es un acuerdo, oye, si elige esto, estas son las condiciones, pero ahora tiene que elegir Gundogan. Claro, al Barça no le quedan muchas más alternativas, Amrabat a lo mejor y es cara, lo de Zubimendi es imposible. Creo que Méndez está jugando también con la necesidad que tiene el Barça de tener futbolistas ahí, ya sea de uno o de otro tipo, y él tiene uno para colocar ahí, ahí está insistiendo.
Sí. Qué mercado más complicado, Sergi, ¿eh? Porque me da la sensación de que el Barça ha empezado con unos nombres que alguno ya ha caído y van a empezar a caer uno tras de otro, ¿eh?
Sí, no olvidemos ahí también el nombre de Messi, ¿eh? Que fue un poco...
Y Zubimendi,
sí, o sea, jugador de pero bueno, que no olvidemos la situación económica que tiene Barcelona, que es que está teniendo problemas para inscribir a los que ha renovado. Es que no, cuidado, que tiene que ahora recortar dinero de las secciones, que tiene que recortar pasta de otros niveles. Es decir, que al final se nos venden muchos nombres y es cierto que algunos tienen que venir, pues tienes que fichar con la carta de libertad, pero están sus salarios, que nadie viene gratis.
Sí, sí. Verano complicado, Ricardo, para el Barça, ¿eh? Mercado complicado, ¿eh?
Sí, muy complicado, porque es que hay que cuadrar muchas circunstancias. Ya no solo que tengan que ser futbolistas que lleguen a coste cero en cuestión de traspaso y que no pueden tener un salario típico de un futbolista del Barça porque no les caben. Es que ahora mismo al Barça no le cabe lo que tiene, con lo que encima tiene que salir. Y de esas salidas es donde dependen las llegadas. Claro, para hablar de Carrasco sí hay que hablar de la salida de Ferran, y Ferran no quiere salir. Sí. Sí hay que hablar de la salida de Ansu, y Ansu no quiere salir. Sí hay que hablar de la salida, no sé, de Christensen, Koundé, no quieren salir. Rafinha no quiere salir. Porque al Barça no le entran. Yo no sé si Jorge Méndez, que lo comentaba ayer en Deportes Copa a las 8:30, dentro de su agenda, con Joao Félix, se le va a ocurrir plantear este nombre encima de la mesa en forma de cesión.
Seguro.
Y que a Xavi le pueda cuadrar.
Seguro, porque ese sí que es un perfil que me cuadra más. Además, a Laporta, a Sergi le encanta a Joao Félix.
Sí, es cierto. Es cierto, pero bueno, pero no olvidemos, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, es que al final estamos hablando de jugadores que te los tienes que quitar de encima y encima pagar la ficha. Con muchos jugadores que tienen cedidos, vas a pagar parte de la ficha. No olvidemos el caso de Griezmann, hasta que lo han traspasado por un precio muy inferior al que realmente costó y valía. Es decir, que al final acabas palmando pasta. Y Joao Félix sí que es cierto que es un jugador que gusta, pero bueno, hay que ver también las circunstancias en las que tiene que venir.
Sí.
Es que al final es un tema de cuadrar números. Y el Barça no está en disposición ahora mismo de cuadrar números porque la tesorería que tiene está bajo mínimo.
Bueno, y el rebote al culebrón.
El Barça, Joan, está en una circunstancia de apostar por un futbolista tipo Monchi, o sea, tipo las apuestas de Monchi, futbolista que ahora mismo está de capa caída, que tiene que... y que le tenga que salir bien.
Sí.
No está para ir a por un Bernardo Silva, a por un Brozovic, a por un Gundogan que vienen de ganar la Champions, no. A lo mejor hay que buscar jugadores en un segundo, en un tercer escalón para apostar por ellos, y si te sale bien, es donde arreglas la situación.
Eso es. Bueno, y Mbappé, ¿eh? Culebrón Mbappé a la vista, ¿eh? A ver...
Uf. ¿Qué te digamos, Joan?
No, nada, vete a saber cómo acaba esto. Vete a saber cómo acaba esto.
Bueno, de momento con una guerra total. Porque si de Paris dice una cosa que es el Paris Saint-Germain, el Mbappé acaba de poner un tuit diciendo que no, que se va a quedar, que lo desmiente, que todo son mentiras. el verano va a ser muy largo, ¿eh?
Sí. El culebrón del verano, ya está aquí, Sergi, ya está aquí.
Y sobre todo cuidado con el PSG, porque evidentemente ha perdido a Messi, tampoco tiene ahí a Neymar seguro, a ver qué pasa con Mbappé, quietos no se van a quedar. Sobre todo porque tendrán que decir, ya sabemos cómo es el Chelsea y lo que quieren.
Sí. A ver qué pasa. Bueno, se me queda muy bien, amigos. Sergi, Ricardo, gracias a los dos, ¿eh?
Un abrazo. Un abrazo.
Una abrazada, que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Tenim a la blaugrana Jana Fernández.
Però crec que no som conscients de realment el que estem fent i a on estem arribant, perquè crec que estem marcant una època amb aquest equip i esperem que sigui així i sigui per molts més anys.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
20 minuts i les 4. Informem ara de l'actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Senyor Batllori, bona tarda.
Bona tarda. Ara ja sí, és oficial, Catoira, destituït.
Ja tenim equip, és això el que dèiem fa anys, te'n recordes? A un quart d'una del migdia l'Espanyol feia oficial el cessament després del dolorós descens a segona, com deia el comunicat de Domingo Catoira, un Domingo Catoira que diuen que va al Depor, eh? Jo no sé si volen pujar a segona o a baixar a segona federació, però diuen que torna a casa per ser el director esportiu del Depor. En definitiva, que Catoira marxa, evidentment sense paraules de comiat, 16 dies després de que l'equip certifiqués el seu descens a segona divisió al camp del València després d'aquell empat en el Mercado. En definitiva, que l'Espanyol es queda sense director esportiu a l'espera d'un nou cap de l'àrea.
Sabem alguna cosa del substitut de Catoira? Ens pots explicar que hi ha hagut una trucada, no? Una trucada que xoca.
Sí, xoca, sí, a Montilivi. Ja fa dies que jo tenia aquesta pedrada, que l'Espanyol aniria per Quique Càrcel. Ahir es va produir una trucada. Una trucada, no estic dient que hi hagi una oferta en ferm, no estic dient que estigui signat, no estic dient que Quique Càrcel decideixi deixar el Girona. Deixaria un equip que està a punt d'entrar a Europa per un equip que està a segona divisió. Però l'Espanyol ha sondejat directament a Quique Càrcel per tal de saber si li interessaria, si estaria disposat a parlar amb l'Espanyol de cara a ser el director esportiu les properes temporades. Veurem què passa. L'Espanyol està sondejant, l'Espanyol té també moltes ofertes de directors esportius sobre la taula, l'Espanyol està amb ganes de tancar, però no serà qüestió d'hores, potser sí que de dies, però bé, en definitiva, ja ens hem tret de sobre el mort i ara cal esperar per veure si finalment és Quique Càrcel, és Gara Garza, és qualsevol altre. De moment, l'Espanyol ha trucat per tantejar l'estat d'ànim de Quique Càrcel.
Tinc aquí l'Albert Díaz. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
A mi és una operació que se'm fa molt estranya, la veritat.
A veure...
Que pugui acabar sortint, eh?
Ni li consta al Girona aquesta trucada que no, òbviament, diem que no s'hagi produït, es pot haver produït, però que sigui, com està explicant el Quique, a la persona, no en aquest cas al club. Ni li costa al Girona, i és que a mi em costa molt de creure, Quique Càrcel al Girona tiene mando en plaza, té un equip de treball dissenyat per ell, va renovar fins al 2025 i ha renovat Mitchell fins al 2026, són un matrimoni perfecte, té el suport del grup City, al setembre es comença a construir una ciutat esportiva, està, arguments també que ha donat el Quique, el Girona a primera i no a segona. El suport esportiu del grup City, que sempre dona uns quants cedits, que després tens més o menys encert. Quique fitxa sense passar per Xina, si estigués a l'Espanyol potser hauria de passar per Xina, i aquí sense passar per Anglaterra. Vaja, crec que si això es produís, entenc que la gent del Girona, a més amb aquesta rivalitat oberta que hi ha entre Girona i Espanyol, entendria això com una gran, gran tradició. A mi em sembla que està molt còmode allà per treballar, pel projecte, no només pel resultat, sinó pel joc. Vaja, ja et dic, a mi no em quadra, però també entenc que l'Espanyol vulgui picar alt i anar a buscar un director esportiu que ha donat els seus rèdits, òbviament.
Mm-hmm. Veurem si va més enllà o no aquesta situació. Quique, ha fet unes declaracions Joselu, que està amb la selecció espanyola, que no han sentat gens bé a l'Espanyol, i ho entenc perfectament, sembla normal. Sí,
vostè, senyor Ballori, vostè, senyor Díez, o jo mateix, o inclús Quique Càrcel, tenen més opcions de treballar per l'Espanyol d'aquí a un mes que aquest home que sentirem ara, que ha passat fugazment per l'Espanyol.
Cuando acabe la concentración, pues empezaremos a hablar y esperemos pues que la cosa pues pueda ir para bien y poder disfrutar el año que viene, seguir disfrutando de jugar en Primera División.
Que gaudeixi vostè, senyor Joselu. Ara, si el 4 de juliol no té res més a fer, presentis a la concentració de l'Espanyol. O cal recordar que el Real Madrid, si el vol, té fins al 10 de juliol per decidir-se a pagar-li els 4 milions que cobra per temporada. És evident que Joselu no tornarà a vestir, almenys la propera temporada, la samarreta d'un espanyol. L'entrenador tampoc el trobarà massa a faltar. I la plantilla, vés a saber, la plantilla està de vacances, la plantilla es va juntar l'altre dia al casament del Sergi Gómez, que serà un dels capitans la propera temporada, una plantilla que és esclava dels seus contractes. A mi em sembla molt bé que Puado vulgui o pensar en seguir jugant a primera divisió, a mi em sembla molt bé que Brian Olivan pugui tenir ofertes de primera divisió, però tots tenen contractes molt alts, tots tenen molt clar que tenen un contracte que a segona divisió es baixa la meitat del contracte, però es dobla en cas d'ascens a primera divisió, així que per molt que hi hagi molts jugadors que no vulguin tornar al juliol a segona divisió, hauran de fer cas al que van signar i tornar amb Luis García el 4 de juliol, dilluns, proves mèdiques.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Que vagi bé. Per ser Albert, Sigankov va brillar ahir amb la seva selecció.
Sí, vam tenir un amistós amb un component polític entre Alemanya i Ucraïna, disputat a Bremen, també amb un component esportiu, perquè Alemanya està preparant l'Eurocopa de l'any vinent. 3-3 final, a punt va estar de guanyar Ucraïna, al límit del gol de l'empat de la selecció d'Alemanya, i Sigankov que està estenent la bona temporada, la bona mitja temporada, perquè el va portar Quique Càrcel, al mercat d'hivern, va rendir molt bé a l'inici, després va haver-hi una petita davallada, però en realitat ha estat molt regular. 2 gols de Sigankov. 1-1, l'empat, el gol inicial del conjunt alemany, i l'1-3. Partit, abans ho repassàvem a la redacció amb el Hill, partit 1.000 de la selecció d'Alemanya, que semblen molts i sembla que no pugui ser possible, però després va estirant anys enrere, òbviament entre amistosos i oficials, I no són tants, Partit 1.000, aquest Ucraïna 3, Alemanya 3.
Una més de futbol, que toca analitzar ràpidament la llista de Bilda pel Mundial Femení d'aquest estiu, que va fer oficial ahir, tot just acabar el programa. Tenim a l'Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joan.
Bueno, que te dejamos ayer nada, un minuto de que Bilda diera la lista. Y bueno, sí, al final de las rebeldes vuelven Aitana Bonmatí, Mariona Caldente y Iona Batlle.
Sí, contábamos a las 3 y 25 y lo contábamos también en Copa Barcelona, eso, un minutito antes de que saliera Jorge Bilda, que iban a volver esas tres y Alexia. Además, incluíamos a Sandra Paños, que finalmente no ha estado en la lista, pero había mandado el mail, entonces nada hacía presagiar que si la portera titular del Fútbol Club Barcelona se había mostrado seleccionable, el seleccionador no iba a contar con ella. Pero sí, vuelven Aitana Bonmatí, la mejor futbolista española del momento sin ninguna duda, nombrada MVP de la Champions. Ona Batlle, indiscutible en el Manchester United, la lateral derecho de Jorge Bilda para este Mundial, y Mariona Caldentey, también una futbolista versátil e indiscutible en el Fútbol Club Barcelona, actual campeona de la Champions, y Alexia Putellas, la mejor futbolista del mundo. Así que yo creo que más o menos entraba en los planes de todo que estos, de todos, que estos nombres regresaran a la lista.
¿Cómo explicó un poco Bilda la ausencia de Paños al final?
Pues es que no se le preguntó por la ausencia de Paños en concreto. Dijo que las que no estaban y que se habían mostrado convocables no estaban por motivos deportivos. Entonces, a mí el entorno más cercano de Sandra Paños me dice que nadie ha hablado con Sandra Paños, que ella, a ella nadie le ha transmitido que no esté convocada por motivos deportivos. Sorprende muchísimo, Joan, que no esté ella y si esté Cata Coll, una gran portera, pero suplente.
Es la suplente,
en
claro.
El Fútbol Club Barcelona es la suplente de Sandra Paños. Ha disputado poquísimos minutos, además sale de una lesión. Sorprende muchísimo. A mí es la ausencia que me deja con la boca abierta, la de Sandra Paños, desde luego.
Claro, luego hay futbolistas que deberían estar en condiciones normales y que no están. Por nivel deberían estar, como Mapi León, como Patrick Guijarro, como Claudia
Exacto.
Pina, ¿no?
Exacto. Esos tres nombres fueron los que avanzamos en el partidazo de COPE, el de Mapi León, Patrick Guijarro y Claudia Pina, las futbolistas del Barça, que hasta el último momento han seguido sus ideales y han defendido lo que ellas creen, no han mandado el mail, además de otras como Amaiur Sarriegi o Lola Gallardo. Pero es verdad que estamos hablando en este caso, incluso sacando a Claudia Pina de la ecuación, de las dos mejores futbolistas del mundo en su demarcación. O sea, perdemos a la mejor central del mundo, a Mapi León, y a la mejor pivote del mundo, a Patrick Guijarro, porque consideran que no ha cambiado lo suficiente como para regresar. Aitana, Ona y Mariona consideran que los cambios que siguen reclamando las futbolistas los pueden hacer mejor desde dentro, además de las presiones que entiendo que sentirá también Aitana Bonmatí por ganar el Balón de Oro, y sin participar en un Mundial se hace mucho más complicado, pero Mapi, Patri y Claudia Pina, en este caso, pues consideran que no ha cambiado lo suficiente como para regresar, y es una pena.
Perfecto, pues es prelista de 30, que al final quedará en una lista de ¿cuántas?
De 23.
De 23.
Hay que hacer 7 descartes y esa lista se va a anunciar el día 30, viernes, si no me equivoco, día 30 de junio, lista de 23, que son ya las que viajarán a Nueva Zelanda para disputar el Mundial.
Vale, pues lo contaremos también. Andrea,
por
muchas
supuesto.
Gracias, un beso.
Un beso enorme, Joan.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Qué es ser un referente?
Persona que en base a su prestigio es observada por la gente como alguien a tener en cuenta y su opinión es valorada.
¿Y qué hace que se colapse por visitas una página web con solo citarla?
Hoy quiero hablarles de una web que se llama Falcon Despega y rastrea todos los movimientos aéreos de los Falcon que utiliza el gobierno.
No he conseguido entrar en la página, no sé qué pasa, que no
se me abre.
Debe estar saturada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El referente en la radio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
Anem amb el bàsquet, semifinals de la Lliga CB, Albert. Avui tenim Unicaja-Barça, si el Barça guanya la final.
Sí, si no hi haurà cinquè partit el dijous, 10 de la nit al Palau Blaugrana. Ho dic perquè és una hora poc habitual, no? En veiríem el temps de partidazo de Juanma Castaño. A veure si el Barça dona continuïtat al millor partit que ha fet aquesta temporada en temps de playoff. L'altre dia al Carpena, és una pista complicada, va decidir el Barça a la segona meitat. En una victòria, com comentàvem, coral, és a dir, Kalinic, també Abrines, Satoransky liderant l'equip. No en aquest cas vam veure la millor versió de Niko Mirotić. Va descartar l'altre dia Saras a Tobey, veurem si està per tornar o no, i també a Sergi Martínez, i va donar lloc al roster de 12 de Silva i Oriol Paulí, que no són habituals. Ha tingut temps el Barça per descansar Màlaga, per preparar aquest partit. Ha de guanyar un dels dos i serà finalista de la Lliga Endesa. Què diu l'entrenador del Barça, Sarunas Jasikevičius?
Yo creo que todo partido estuvimos muy bien, ¿no? Yo creo que esto hay que olvidar el tercer partido
y nosotros ahora mismo ya seguramente sabemos cómo es de difícil ganarles y con qué intensidad tenemos que jugar, y sin esto es difícil.
El partit a les 9 de la nit, aquest Unicaja-Barça, quart partit de la semifinal, segon en ordre cronològic del play-off de la Lliga Endesa.
Ja espera la final el Real Madrid, eliminat a la Penya, que ha fet una gran temporada.
Sí, una grandíssima temporada. En realitat, la Penya ha estat semifinalista de tot. Semifinalista de la Lliga Endesa, semifinalista de l'Eurocup, semifinalista de Copa. Li ha faltat aquest passet, però veient ahir l'Olímpic amb gairebé 10.000 persones, la derrota 73-94, va ser el partit més ajustat del que diu el resultat. En realitat, el Madrid va sentenciar a la segona part, anotant 56 dels 94 punts. Se li va acabar la benzina al conjunt de Badalona. En acabar, vam parlar amb un dels referents del Joventut. També és interessant saber quins són els plans de futur. Són dos minuts de conversa amb Joel Parra.
Estem amb Joel Parra. Joel, hola.
Hola, bona.
Primer, com tens l'ull?
Bé, a tot. Perfecte.
Ja, oblidat, no? Això ja...
Oblidat.
Sou autèntics gladiadors. Temporada de nota alta, no? Altíssima. Semifinalistes de tot, no? Potser, quan es perd, queda el regús aquest agradols o trist d'haver perdut, però al final heu estat semifinalistes de tot, i jo crec que d'una temporada a l'altra el creixement de l'equip és evident, i del club, clar.
Jo crec que quan perds amb orgull, vindre aquí, sentar-te i dir personalment ho has deixat tot, i tot l'equip, i veus les cares de tots els companys, i veus que ho han deixat tot per aquesta samarreta, per aquest club, per aquest equip, estàs molt satisfet. Crec que hem lluitat tots els partits eliminatòries fins al final, Gran Canària, Eurocup, fins al final, fins l'últim segon, Copa del Rei aquí a casa contra el Tenerife, últim segon, Baskonia, hem fet una sèrie increïble contra el Madrid. Crec que els dos de Madrid hem jugat increïble. Aquí s'ha vist un Madrid molt, molt millor, no? Però que ens hem deixat la pell. Doncs ja et dic, no podem dir res més que gràcies a tots els companys, a tota l'afició i a tot el club.
Ara que parlaves de l'afició, binòmic perfecte, eh? L'Olímpic durant tota la temporada, no només en l'Eurocup, no només en el play-off de la Lliga Endesa, vull dir, arrossegueu gent, això vol dir que la cosa funciona.
Sí, a l'afició sí que no se li pot demanar res més. L'únic que se'ls pot demanar és que l'any que ve segueixin així ajudant-nos, apoyant-nos, perquè la veritat és que quan està a l'Olímpic així és un goig. La veritat que els dos partits d'aquí de semifinals han sigut increïbles. Només podem donar-li les gràcies. I el club va creixent, l'equip va creixent, la ciutat va creixent, així que et dic, molt orgullosos del que hem fet aquesta temporada.
Acabo, per davant, primer descansar, després selecció, tens 2 anys més de contracte, la gent pot estar tranquil·la, no?
Sí, sempre ahir, tinc 2 anys més de contracte, ja és l'hora que passarà, però jo tinc 2 anys de contracte i estic molt a gust aquí, amb l'equip, amb l'afició i amb la ciutat.
Gràcies, Joel, que vagi bé.
Gràcies.
Joel Parra, Albert, gràcies.
Gràcies, Vallori, que vagi bé.
Parlem ara d'handbol, que estem en la setmana de la Final Four de Colònia. Avui dia d'atenció als mitjans. Ha parlat el míster Juan Arias. Bona tarda.
¿Qué tal, Vallori? Muy buena tarde. Sí, esta mañana el técnico Carlos Ortega sorprendía un poco en la rueda de prensa previa al partido que jugará el sábado, todo hay que decirlo, contra Magdeburgo, semifinales, advertir que ha tenido que dar un toque de atención al equipo, al que parece ha visto un poco relajado una vez clasificados para la Final Four y con todos los títulos nacionales en el saco, algo que entendía que era necesario y que ha dicho que sus jugadores han asimilado bien. El Barça, recuerdo que ha ganado las 2 últimas Champions, algo que nadie ha conseguido con este formato, y levantar la tercera sería un hito todavía más grande. Por este motivo, el resto de equipos presentes en Colonia han colocado el papel de favorito al conjunto azulgrana. Ortega acepta ese papel, pero con matices.
Siento que somos un poco más favoritos que la temporada pasada, pero no pienso que somos los máximos favoritos. Magdeburgo nos ha ganado 2 veces seguidas, las 2 veces que hemos jugado contra ellos, ¿no? Kielce, imagínate, un equipazo, imagínate las ganas de revancha deportiva que tendrán, y PSG, que lleva luchando por la Champions no sé cuánto. Todos tienen sus cosas para poder ser campeón y nadie quiere aceptar el reto. Si ellos piensan que nosotros, yo no voy a decir lo contrario. Yo no pienso que seamos los únicos favoritos para ganar.
Aitor Ariño es la única baja para la final en Alfor. Las semifinales Barça-Magdeburgo y PSG-Kielce se jugarán el sábado, la final el domingo.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
Y acabaremos amb una punta de motor, que Àlex Rins ha estat traslladat d'Itàlia a Madrid per passar pel quiròfan. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El pilot català va patir una caiguda molt forta dissabte passat a la carrera d'esprint de Mugello, a Itàlia, on es va fracturar la tíbia i el peroné de la cama dreta. Hores després de l'accident, el van operar per primer cop a Florència, on van estabilitzar la cama amb un fixador extern per alinear-la i aconseguir que baixés la inflamació. I després de dos dies ingressat a Florència, ahir va aterrar a Madrid, on l'operaran per segon cop per fixar internament els ossos fracturats. L'equip d'Honda ja ha confirmat que es perdrà els dos pròxims grans premis, el d'Alemanya i els de Països Baixos. Si tot va segons el planejat, podria tornar a competir el cap de setmana del 4 al 6 d'agost al Gran Premi de Gran Bretanya, tot i que no es descarta que el procés sigui més llarg, ja que la recuperació serà lenta.
Molt bé, avui la Paula acaba el seu període de pràctiques amb nosaltres i t'haig de fer les dues preguntes que faig sempre. La primera és si t'ho has passat bé.
Molt bé.
I la segona és si has après alguna cosa.
També he après molt de tots i jo us vull agrair perquè m'heu tractat superbé i m'ho he passat molt bé, o sigui que superguai.
I gràcies per la truita de patates, que estava boníssima, boníssima, boníssima.
M'alegro, m'alegro.
Vinga, anima't, Paula, va, l'últim dia, va.
Hail Superstar.
Hoy es martes y 13, pero sí. dicen que es el día de la mala suerte. No, el día de la mala suerte es el 11 de junio y no el 13. Que se lo digan a la familia Expósito, de futbolistas. Salvatore Expósito, 22 años, jugador del Spezia. Spezia 1, Hellas Verona 3, baja a segunda división. Su hermano Sebastiano, 20 años, jugador del Bari. Bari 0, Cagliari 1, en el mismo día no sube a la Serie A. Y el pequeño de la casa, Francesco Espósito, 17 años, jugador del Inter B, va y pierde la final del Mundial Sub-20 contra Uruguay 1-0 vía VAR. Todo en el mismo día, 11 de junio del 23.
De unido.
De unido. Gracias a Dios, Bajori, no hay novedades del caso Kylian Mbappé en los últimos minutos.
Sí, pero...
13 de junio.
Sí, madre mía. Lo que nos espera.
Sí.
Las 4.